Bon dia. L'endemà de l'incendi mortal a Magaluf, a Calvià, l'edifici afectat continua clausurat i amb moviment constant de policia i bombers que investiguen les causes del foc i n'avaluen els danys. També hi ha molts de veïns desallotjats que estan inquiets per la situació. Asseguren que no poden tornar a casa seva sense aigua ni llum i amb una forta olor de fum i exigeixen ajuda a les administracions. L'Ajuntament de Calvià afirma que tenen allotjament garantit aquest cap de setmana, el segon dia de dol per la tragèdia. Ens deixa per a una notícia més positiva. La dona de 77 anys, ingressada molt greu ahir arran del foc, avui ja presenta una evolució favorable i, de fet, es troba fora de perill. Tot d'una, vos ho contem amb més detall. Connectarem amb el lloc dels fets. El seguiment d'aquest incendi és un dels temes destacats de nou avui, divendres 12 de juny. Lluís Menéndez, des del control tècnic, comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars amb Marta Puyalto. Bon dia.
Bon dia.
Darrera oportunitat per desconvocar la vaga a les escoletes.
Sindicats i patronals han estat citats al Tribunal de Mediació per intentar acostar posicions davant la manca d'entesa que tenen a la negociació del primer conveni col·lectiu del sector. És un dels punts que ha duit als sindicats a convocar una vaga de 24 hores dimarts que ve.
El govern comença a fer feina amb els pressupostos de l'any que ve.
Diu que ho fa amb normalitat i centrat a negociar amb Vox només sobre els comptes. El portaveu Toni Costa ha tancat la porta a negociar cap altra mesura a canvi dels pressupostos.
A Menorca, l'oposició carrega contra el retard de l'equip de govern en la implantació de les restriccions en l'entrada de vehicles. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia, Soe. I més per Menorca, critiquen que l'illa vagi a la cua a l'hora d'imposar limitacions. Els socialistes consideren que el conveni signat ahir amb les navilieres és una reacció a l'aprovació la setmana passada del Consell de Mallorca per restringir l'accés de cotxes a l'illa veïna, mentre que Més per Menorca recorda que la llei reserva de biosfera permet aplicar restriccions des de fa ja 3 anys i no s'ha fet.
A Mallorca, l'Hospital de Manacor recupera la normalitat. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Això després de l'incendi d'ahir capvespre que va obligar a desallotjar l'àrea de maternitat, pediatria i psiquiatria. Avui els pacients han pogut tornar a les seves habitacions. Encara s'investiga què va provocar l'incendi, però tot apunta a uns dipòsits del soterrani en els quals es feien obres de manteniment.
A Eivissa, Santa Eulària multa amb 14.300 euros un propietari per construir sense llicència un annex de 70 metres quadrats a un habitatge de Sant Carles. Carmen Cires, bon dia.
Bon dia. Segons informa l'Ajuntament de Santa Eulària, la parcel·la està en sòl rústic i les obres executades no es podien legalitzar per incomplir les condicions de separació i ubicació establertes per la normativa urbanística municipal. La sanció va baixar dels gairebé 72.000 euros inicials als 14.300 finals gràcies a un projecte de reposició presentat pel responsable.
I avui hem sabut que s'amplia la investigació judicial a José Luis Rodríguez Zapatero.
Ara el jutge l'imputa delicte fiscal i contraband per les joies trobades al seu despatx després que una taxació les hagi valorat per 1,3 milions d'euros. El seu portaveu inicialment va parlar de 50.000 euros com a màxim.
I en els esports, Toni Fuster, bon dia.
Bon dia.
La darrera hora del Reial Mallorca passa per les desavinences que han sorgit entre el club i l'entrenador, Martín de Michelis.
Bon dia, sí. Segons els companys de Radio Marca, de Michelis podria tenir les hores comptades en el Mallorca. Segons han pogut saber IB3, ningú del club i de l'entorn de l'entrenador ni confirmen ni desmenteixen la inestabilitat i les desavinències que ara mateix sorgeixen entre en dues parts. Recordem que l'entrenador argentí fa poc que va renovar per dues temporades i sembla que al tècnic també li ha sorgit alguna oferta de darrera hora. Pel que fa al món del futbol sala, el Palma viatja a Múrcia en la il·lusió de passar a la final del playoff pel títol, partit que es disputarà demà a les 7 contra el Pozo Múrcia a terres murcianes. En futbol també ha arrencat el Mundial en les victòries de Mèxic i Corea del Sud. Avui debuten el Canadà, que jugarà contra Bòsnia-Herzegovina, i els Estats Units, que es veurà les cares contra el Paraguai. A la primera federació, Raúl Llona, ex tècnic de la Cultural Leonesa, serà assignat de nou el nou entrenador de l'UD Eivissa, i l'Atlètic Balear ha presentat Òscar Troya. També el Poblense ha presentat el seu nou entrenador, Julián Robles.
Molt pendents també en aquesta hora de la previsió del temps. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, ens trobam a les portes d'un cap de setmana molt tranquil, però de moment avui continua bufant el vent, ho fa moderat de mestral i principalment en el sector de Menorca. Per tant, a la costa més exposada predomina la forta maror. A la resta del territori el vent ja ha afluixat bastant i, per tant, mantenim unes condicions marítimes força més tranquil·les. Al cel, predominança absoluta del sol i tot això acompanyat també per una pujada del termòmetre, un augment que avui es donarà principalment entre Menorca i Mallorca, esperant que els valors més elevats d'avui girin aproximadament entre els 27 i els 30 graus entre Mallorca i les Pitiuses, mentre que a Menorca aquests valors més alts giraran entre els 24 i els 26 graus. I què passarà en vista demà? En principi, jornada molt tranquil·la, el vent bufarà flux a tot l'arxipèlag i això ens permetrà tenir la mà com una bassa d'oli a la major part del territori, amb permís, això sí, de qualque redal de maror en el sector de les Pitiuses. Al cel continuarem amb aquest protagonisme absolut del sol i, d'altra banda, quant a la temperatura, els termòmetres continuaran en augment. En principi, en vista diumenge, continuarem amb unes condicions molt semblants. El vent bufarà fluix, les condicions marítimes continuaran molt tranquil·les i els termòmetres seran molt semblants als de demà. El major canvi es donarà en el cel, ja que tindrem una entrada de pols en suspensió i això farà que el sud de l'arxipèlag tinguem un cel més enterbolit.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Ho dèiem en portada, evolucionar favorablement la dona de 77 anys, víctima de l'incendi mortal d'ahir a Magaluf, traslladada a la clínica Juaneda per rebre tractament amb la cambra hiperbàrica.
Avui l'han retornada a l'Hospital de Sant Llàtzer, on roman ingressada a la unitat de cures intensives. La pacient es troba estable i fora de perill. Les pròximes hores podria rebre l'altre hospitalària.
Mentrestant, a les portes de l'Ajuntament de Calvià s'ha guardat aquest migdia un minut de silenci en memòria de les víctimes.
Nombroses autoritats han volgut mostrar el seu condol per les dues víctimes mortals i traslladar el seu suport a les famílies i als veïnats afectats. Els bombers del Parc de Calvià, que participaren en les tasques d'extinció, també hi han assistit. Marga Proens és la presidenta del govern.
El nostre suport, la nostra abraçada també a totes les seves famílies i coneguts. També desitjar, com us ha dit, es val la recuperació d'aquesta única persona que encara està hospitalitzada i, com no pot ser d'altra manera, agrair en els cossos i forces de seguretat, en els bombers, en el servei d'emergències, en el 061, que una vegada més han tornat a donar el millor d'ells mateixos.
El municipi va decretar ahir dos dies de dol oficial i les banderes onegen avui a mig pal.
També a les portes de l'edifici on es va produir l'incendi s'ha guardat un minut de silenci per les víctimes. Els serveis socials de l'Ajuntament de Calvià han informat avui als veïnats afectats que durant el cap de setmana podran dormir en hotels de la zona i que dilluns, en principi, ja podran tornar a casa seva. En qualsevol cas, avui hora baixa, podran entrar amb els bombers a recollir algunes de les seves pertinences. Al carrer Martín Ros García hi ha la nostra companya Laura Marcos. Bon dia.
Bon dia. Els veïnats estan un poc més tranquils ara que saben que el manco durant aquest cap de setmana, aquells que s'allotgen en un hotel de la zona podran continuar fent-ho bé en aquest o en altres. A més, els serveis socials de l'Ajuntament de Calvià els han informat que avui, de 4 a 8 de l'hora baixa, podran pujar als pisos a cercar algunes de les seves coses. En qualsevol cas, aleguen que els seus habitatges no estan en condicions, ja que estan afectats pel fum. Escoltem una d'aquestes inquilines que fa uns minuts ens contava com han rebut aquestes novetats y al presidente de la comunidad de Trianon 2, Shane Levy.
Ellos dicen que nos van a dejar entrar, pero no me parece normal. Dice que hay mucha gente viviendo con niños y me parece ilógico que nos quiten el precinto hoy, hasta que haya un servicio de limpieza que nos pueda ayudar. Y nos están dejando en la calle.
Yo invito a la gente del ayuntamiento a que pase el día en mi casa o en la casa de cualquier vecino. No tenemos luz, no tenemos agua, no está totalmente seguro. Al abrir la puerta pueden ver la cantidad de humo que salió y estamos todos en la calle. Nos dieron solamente una noche de hotel, que ahora me vengo a enterar que la regaló el hotel, que no la pagó el ayuntamiento, y nosotros no vamos a salir del hotel, nos vamos a quedar ahí con todas nuestras cosas.
Un punt que ja havia confirmat el batlle de Calvià, Juan Antonio Amengual, que podien tornar als seus habitatges durant... que en aquest cap de setmana podrien tenir garantit aquest allotjament en els hotels just després del minut de silenci a l'Ajuntament de Calvià.
I per la gent que està hostetjada a hotels, que no passin cap pena, que està la cosa més que coberta, i si no és en l'hotel en el que està, en el que li puguem trobar, perquè tenim una oferta de gent que s'ha oferit apartaments i hostatge a tota la gent que ho pugui necessitar, i en tot cas el que jo feia referència en aquesta solidaritat és una realitat, i si el client ha entrat ahir per urgència a una habitació, que pues, se sol vendrà. No hem de passar pena perquè la gent estarà totalment cobert el temps que faci falta.
Els tècnics municipals d'urbanisme encara no han revisat l'edifici per avaluar els danys. Ho faran previsiblement dilluns i a partir d'aquí els veïnats d'haver-se una trentena sabran si efectivament poden tornar a casa.
Gràcies, Laura. L'Associació d'Habitatges Turístics Vacacionals d'Eivissa ha confirmat que l'habitatge on es va fer la macrofesta de Sant Antoni s'oferia il·legalment com a allotjament turístic, demanant control a les institucions perquè aquests esdeveniments danyen el sector de l'habitatge vacacional.
El president d'ABAT, José Antonio Llano, ha condemnat aquest tipus d'esdeveniments es puguin fer a cases privades i ha confirmat que l'habitatge d'aquesta macrofesta no era legal.
Como se ha visto, no era una vivienda legalizada, era una vivienda que se ofrecía para alquiler turístico sin tener licencia para tal uso. Pero, bueno, como decía, ese tipo de celebraciones congregando a tal número de personas, pues no creemos que sea lo más conveniente, aparte de ser ilegal. Habrá que demostrar si era una fiesta con ánimo de lucro o era una fiesta organizada por el propietario, aunque congregase este número de personas tan elevado.
La policia de Sant Antoni investiga si es van vendre entrades i consumicions per a la festa que es va celebrar a una finca entre Buscatell i Sant Mateu. L'esdeveniment comptava amb diverses zones musicals, barres de servei, una àrea de restauració, una atracció de cavallets, grups electrògens i fins i tot una ambulància amb personal sanitari. Els agents van comptabilitzar uns 1.000 assistents. A la PIMEF destaca que aquest tipus d'activitats se solen fer a habitatges que no tenen llicència turística, com és el cas. Alfonso Rojos, el president, destaca també que les festes il·legals a mansions genera també economia submergida.
Uno de los sectores más bollantes de economía sumergida que hay es todos los servicios que se suele dar a esas villas donde se celebran eventos que pues necesitan cocineros, necesitan camareros y todo eso es gente que viene o viene de la oferta legal a hacer unas horas extras que las hacen evidentemente sin ningún tipo de contrato.
La policia va posar punt final a la festa abans que del que era previst. El tècnic municipal d'activitats va aixecar acta per presumptes infraccions de la normativa d'activitats, mentre que també s'investiguen possibles infraccions relacionades amb la celebració de l'esdeveniment en sol rústic.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Obrim plana econòmica. Els preus es disparen un 3,4% a les Illes al mes de maig en un moment d'incertesa mundial pels efectes que la guerra a l'Iran té en l'economia. Aquest increment és comparat amb el mateix mes de l'any passat i se situa també 0,3 per damunt de l'abril.
La taxa a Balears, la tercera més elevada de l'Estat, només per darrere de Madrid, Cantàbria i Galícia, segons les dades publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística. De gener a maig, els preus han pujat a l'arxipèlag un 2,1%. Al maig ho han fet sobre tot els transports, un 49% respecte a fa un any, quan encara no havia començat la guerra a l'Orient Mitjà. Els llegums, un 13%, i les verdures, un 15%. Respecte a l'abril, el que més s'ha encarit és el transport aèri bàsic per a la comunitat autònoma, que ho ha fet un 17%.
Si el conflicte armat a l'Orient Mitjà no finalitza aviat, la tendència de la inflació continuarà a l'alça i acabarà afectant tots els actors. Així ho pronostiquen els experts, els quals culpen la guerra de la volatilitat dels preus. N'hem parlat amb el professor d'Economia Aplicada de la UIB, Xisco Oliver.
Aquesta inflació és com una tispa que encén el foc. I aquí la tispa que s'ha pujat el preu del petroli, per això ha duit que altres preus també pujassin. Ha pujat el preu de les benzines, per tant, el preu del transport, les mercaderies que tenen un cost de transport, per tant, també s'han encarit.
I en aquest context de pujada generalitzada de preus, el Consell de Govern ha aprovat avui la segona convocatòria del xec cangur per al 2026, que es podrà utilitzar per pagar pagaments o campaments o campus d'estiu. És una nova línia d'1,2 milions d'euros, tot i que l'executiu encara no ha detallat quan s'obrirà el termini per sol·licitar-la i quin requisit de renda s'hauran de complir.
Segons el portaveu del Govern, Antoni Costa, l'objectiu és reforçar les polítiques de conciliació.
La gran novetat d'aquest segon xec cangur és que també es podran cobrir despeses de campaments i altres activitats d'estiu. D'aquesta manera, el govern fa un pas més per en la seva aposta ferma per les polítiques de conciliació.
D'altra banda, el Consell de Govern també ha autoritzat la compra de nous trens amb la previsió que en els pròxims anys la demanda continuï augmentant. Es tracta d'una inversió de 63 milions d'euros.
Idò, hem conegut les dades de l'IPC i també hem sabut que el preu dels lloguers que s'hagin de revisar aquest mes de maig podran pujar fins un 2,48%. És la xifra més alta registrada des que es va crear el nou indicador a finals del 2024.
Aquesta pujada s'aplicarà als contractes signats després de l'entrada en vigor de la llei d'habitatge de l'any 23. La dada d'aquest mes encadena ja 3 mesos seguits per damunt del 2,4%, un fet que els experts atribueixen a la tensió internacional a l'Orient Mitjà i al seu impacte en l'economia.
Per cert, que Menorca disposarà per primera vegada de tots els immobles de la Casa de Menorca a Barcelona, llogaters que hi quedaven, han abandonat els pisos i s'hi han fet obres de millora, Excel.
Així doncs creix el nombre de places d'allotjament per a estudiants en aquesta residència. En total hi ha 31 places repartides en 9 pisos. 2 pisos de 6 places, 5 de 3 i 2 més per a 2 persones. Ara es convoquen 7 de les places per a estudiants de Menorca que vagin a estudiar a Barcelona. S'ofereix habitació compartida per un preu de 190 euros al mes. Joan Pons Torres és el conseller insular de Joventut.
Un preu totalment simbòlic que des del Consell i des de la Casa de Menorca a Barcelona oferim als estudiants menorquins, perquè som conscients també de l'esforç que fan moltes famílies per poder pagar els estudis dels seus fills, molts des que a Menorca tradicionalment han anat o van a Barcelona, i per tant, des del Consell hem invertit, hem fet millores a la Casa de Menorca per rehabilitar pisos que havien quedat antiquats o inclús pisos que estaven, que encara hi vivia un llogater en renta antiga. Ara tot el bloc és de la Casa de Menorca i tot el bloc és per estudiants.
Ja s'ha obert la convocatòria per presentar-hi la documentació.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
I quan són les 2:17, estem pendents també del Tribunal de Mediació i Arbitratge, on fa unes hores ja, 4, que ha començat una reunió entre els sindicats, comissions, UGT i STEI, i les patronals de l'ensenyament de 0 a 3 anys per desconvocar la vaga de 24 hores prevista a tot el sector dimarts que ve. Un dels punts més conflictius és que les parts no es posen d'acord en l'aprovació del primer conveni autonòmic per les educadores i mestres del 0 a 3. Al tamig hi ha la nostra companya Carme Moreno. Bon dia. Ha acabat ja la reunió?
Bon dia, la reunió continua i tot apunta que va pel llarg, tot i que tant els sindicats, UGT, Comissions Obreres i l'STEI i les patronals han dit que la seva voluntat és la de dialogar. El cert és que sembla que avui és difícil que les parts arribin a un principi d'acord per desbloquejar la vaga de dia 16. Segons ha pogut saber IB3 Ràdio, sembla que per part de l'administració hi ha bones intencions, però diuen que la proposta és insuficient per desconvocar l'aturada del pròxim dimarts. Eduardo Navarro, de Comissions Obreres, ha explicat que sobre la taula hi ha un esborrany de la Conselleria d'Educació per equiparar els salaris de les treballadores de les escoletes no integrades, és a dir, les privades, amb les de l'escola concertada, però afirma que aquesta millora és insuficient. En principi, es tractaria d'un complement de 200 euros mensuals per saber a partir de gener de 2027, però tan sols beneficiaria a les mestres i educadores, deixant fora personal com les cuineres, diu Navarro. A més, també els sindicats reclamen altres millores, com la davallada de les ràtios o bé la implantació de la parella educativa. És Eduardo Navarro.
Nos han hecho una propuesta a través de Consellería de Educación, pero esa propuesta es totalmente insuficiente y ni siquiera alcanza ni siquiera alcanza los mínimos que negociamos el año pasado. Su propuesta es hacer un acuerdo puntual que no alcanza la cantidad económica, una pequeña mejora económica que no llega a las tablas que firmamos el año pasado. Estamos hablando de unos 200 euros.
Els sindicats insisteixen que la disparitat salarial al sector es solventaria en la negociació d'un primer conveni autonòmic de 0,3. Les patronals, en canvi, no volen parlar de conveni i defensen que la solució passa per tancar un acord autonòmic de millores salarials. És el vicepresident de la patronal CCIP, Juan José Ferrando.
Nuestra visió és distinta. Negociar, sí. Mesa para convenio, no. Trabajando de la mano de la administración para mejorar las condiciones de este personal y la equiparación de tablas salariales, sí.
Si avui no es tanca un acord, la patronal assenyala que dilluns encara hi ha una nova oportunitat que podria desconvocar la vaga. Hi ha la mesa de negociació de l'acord autonòmic que podria servir per desconvocar l'aturada, però els sindicats insisteixen que aquest no és el fòrum adequat per acabar amb el conflicte de l'educació 0-3, ja que no s'acabaria en la disparitat salarial que hi ha al sector ara mateix.
Gràcies, Carme. També en clau educativa, el conseller Antoni Vera es compromet a millorar les condicions laborals dels auxiliars tècnics educatius a partir del curs que ve. Avui s'ha reunit per primera vegada amb el col·lectiu.
La trobada arriba després que el col·lectiu hagi iniciat un seguit de mobilitzacions per reclamar unes millors condicions laborals que posin fi a la seva precarietat, així com a la sobrecàrrega de feina. Actualment, la plantilla d'auxiliars tècnics educatius està formada per 400 professionals al centre. Vera ha destacat que es tracta d'una figura fonamental per atendre l'alumnat amb necessitats.
Escoltaran totes les seves demandes i en parlarem. N'hi ha que sí que són que poden tenir una solució a nivell administratiu i a nivell de govern. N'hi ha que no tant, però hem de veure, hem d'arribar a un punt mig. I això sí, el que sí que tenim molt clar és que els hem de millorar les condicions laborals.
També en clau laboral, els treballadors del Servei d'Atenció a Persones amb Mobilitat Reduïda de l'aeroport de Palma han convocat una vaga indefinida a partir de dimecres que ve. Les mobilitzacions fins ara havien consistit en protestes puntuals i aturades parcials. La Pimem proposa un canvi profund del model turístic. La patronal defensa que es deixi de mesurar l'èxit turístic només pel nombre de visitants i aposta per un model centrat en el valor econòmic que queda a les illes, en la innovació, el producte local i la convivència social.
Així ho recull el desè informe turístic de Pimem presentat avui a Palma, que planteja aprofitar la força del sector per impulsar empreses locals, tecnologia de talent i una millor distribució de la riquesa. L'informe defensa que les Balears són el bressol d'empreses tecnològiques que competeixen internacionalment en distribució hotelera, venda directa, fidelització, dades i intel·ligència artificial. Per això, Luis Sánchez, de Pimem, reclama que aquesta indústria turística es consideri estratègica.
El turismo debe ser la gran plataforma de desarrollo de la empresa Balear. Un destino inteligente no solo es el que atrae visitantes, es el que convierte cada visitante en valor para su tejido empresarial, social y territorial.
La patronal també aposta per integrar de manera efectiva el producte local en la cadena turística, convertint hotels, restaurants i agroturismes en canals estables de distribució per als productors de les illes.
Tot això quan ha aterrat avui a Palma el primer vol directe de la companyia Etihad, procedent d'Abu Dhabi, la capital dels Emirats Àrabs. El vol tindrà 3 freqüències setmanals i operarà fins al 13 de setembre, tot i que la companyia no descarta ampliar la temporada.
Una connexió entre l'Orient Mitjà i les illes que obre la porta als residents de les Balears a viatjar per tota l'Àsia. Tot i que es tracta d'una ruta d'estiu, Frank Meyer, portaveu de la companyia, no descarta que, si hi ha demanda, s'estengui a tot l'any.
Palma és un dels grans nuclis turístics d'Europa, així que és normal que nosaltres volguéssim crear aquesta connexió. És una enorme oportunitat durant l'estiu. És un dels més grans i bulliciosos aeroports.
Etihad també fa front al conflicte a l'Orient Mitjà, però de moment no ha traslladat els preus a l'increment del combustible.
Escoltant l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. Préstamobalear.com. Préstamobalear.com.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
El govern, recordem que enguany treballa amb els pressupostos prorrogats de 2025, confirma que aquest mes començarà a elaborar els comptes de 2027. L'executiu aprovarà l'ordre perquè les diferents conselleries puguin iniciar la preparació dels pressupostos de l'any vinent amb total normalitat, segons ha dit avui el portaveu i conseller d'Hisenda, Antoni Costa.
Amb absoluta normalitat i tranquil·litat, ha dit Costa, que també ha deixat clar que qualsevol negociació amb Vox se centrarà exclusivament en els pressupostos i ha descartat pactes que incloguin altres mesures. Segons ha explicat, el govern mantindrà el criteri de negociar llei a llei i ha assegurat que fins al moment no ha iniciat converses amb els seus socis preferents.
Nosotros no hemos hablado, ¿eh? Como govern, ni yo como conseller de Hacienda, con Vox, en este sentido. Nuestra intención es aprobar los presupuestos y, por tanto, hablar con todos. Eso sí, aprobar unos presupuestos.
I hi ha novetats sobre la investigació judicial a José Luis Rodríguez Zapatero. El jutge del cas Plus Ultra ha obert una peça separada per investigar l'expresident del govern espanyol per les joies trobades en el seu despatx valorades en 1,3 milions d'euros. José Luis Calama l'investiga per presumpte delicte fiscal i contraband. El magistrat considera que l'origen d'aquestes peces de luxe no està justificat.
Segons la interlocutòria, Zapatero està imputat i haurà de declarar per aquests fets dimecres i dijous de la setmana que ve. Aquestes dates coincidiran amb el seu interrogatori per la presumpta trama de tràfic d'influències del cas Plus Ultra. El magistrat assenyala que no hi ha cap rastre fiscal sobre com es varen comprar les joies. Això representa un indici de frau tributari. La llei obliga a pagar impostos com l'IVA o l'IRPF per béns d'aquest valor. Per tot plegat, Hisenda podria imputar a l'expresident un guany patrimonial no justificat amb un tipus de debès al 46%.
A l'esfera política, el Partit Popular pitja l'accelerador al Senat i cita a declarar el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i la fiscal Teresa Peramato. Els populars volen que aclareixin què saben sobre les reunions de l'exmilitant socialista Leire Díez amb la Fiscalia i la Guàrdia Civil.
La portaveu del PP al Senat, Alicia García, ha anunciat un calendari intens de compareixences per la segona quinzena de juny. La directora de la Guàrdia Civil obrirà el torn el dia 16, seguida de la fiscal Peramato el dia 19, mentre que el ministre Grande Marlaska compareixerà el dia 30 a la comissió del cas Koldo. Així mateix, el PP cridarà a finals de mes testimonis vinculats a l'entorn de l'expresident Zapatero i els negocis a Venezuela. Els populars també estudien tornar a citar el mateix Zapatero, una decisió que prendran després d'escoltar la seva declaració de la setmana que ve a l'Audiència Nacional.
El papa Lleó XIV clou avui el seu viatge oficial a Espanya amb un missatge molt contundent des de Tenerife. Des de la plaça del Crist de la Laguna, el pontífex ha demanat que s'ofereixi una acollida digna als migrants, però també els ha exigit que s'integrin, que aprenguin la llengua i que respectin les lleis dels països receptors davant de milers de persones. El papa ha assegurat que integrar no significa esborrar el passat de ningú, però tampoc crear mons paral·lels on la gent visqui aïllada.
Integrar és abrir espai para que una persona pueda sentirse corresponsable. Así el extranjero de ayer puede ser el hermano y vecino de hoy.
El moment més dur d'aquest final de viatge ha arribat quan el pontífex s'ha dirigit directament als traficants de persones i als que organitzen les rutes de la mort. Escoltem les seves paraules de condemna.
Quiero dirigir una palabra clara a quienes se aprovechan de la desesperación, a quienes organizan rutas de muerte, trafican con personas, retienen documentos, explotan trabajadores, amenazan mujeres, engañan familias y convierten el sufrimiento ajeno en negocio. ¡Deténganse! ¡Conviértanse!
Les paraules del papa sobre l'acollida de migrants coincideixen precisament amb l'entrada en vigor avui del Pacte Europeu de Migració i Asil a la Unió Europea. Ho fa dos anys després de la seva aprovació.
Des d'ara, els 27 estats membres hauran d'aplicar normes comunes sobre controls fronterers, procediments d'asil, acollida i repartiment de responsabilitats. Un paquet polèmic perquè externalitzen les fronteres i canviarà alguns aspectes clau del control migratori i la protecció internacional dels estats membres.
I una informació d'interès, el Ministeri de Sanitat ha reforçat l'anomenat Plan Beo fins als 70 milions d'euros per aquest 2026, una dotació que permetrà mantenir el programa que finança la compra d'ulleres, lents de contacte als menors de 16 anys amb una ajuda de 100 euros per al beneficiari. Amb aquest punt arribarem a les 2:30, és moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30. Bon dia. El Consell Insular destinarà prop de 54 milions d'euros al Pla de Subvencions d'Inversions Municipals. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia. Serà pels exercicis 2026 i 2027 una convocatòria que simplifica la gestió administrativa i unifica les principals línies d'ajudes dirigides als ajuntaments.
L'Hospital de Manacor recupera la normalitat després de l'incendi d'ahir capvespre.
El foc va obligar a desallotjar les àrees de maternitat, pediatria i psiquiatria. Avui els pacients han pogut tornar a les habitacions. Encara s'investiga què va provocar l'incendi, però tot apunta a uns depòsits del soterrani en els quals es feien obres de manteniment.
Baixa la presència del producte local a Mercapalma, el principal centre de distribució d'aliments frescos a l'illa.
El situat, és a dir, l'espai pels pagesos de venda directa d'aquest punt, veu com la xifra de venedors minva any rere any. Unió de Pagesos recorda que és un problema polític, però també social i conjuntural.
Tot d'una, en parlem d'aquestes i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit. Dani Fornés, bon dia.
Què tal? Molt bones tardes. Després, en aquestes hores trobaran ja retencions importants a l'autopista d'Andratx en sentit cap a Palma. Ara mateix, pràcticament des de Portals, trobaran retencions fins al túnel de Gènova. Al túnel de Gènova ha quedat un vehicle averiat ocupant el carril esquerre i això està ocasionant aquestes retencions. També les retencions més habituals a la via de cintura, a l'altura de la sortida cap a la carretera de Valldemossa i també en sentit cap a Andratx trobaran retencions a l'altura de la sortida cap a l'autopista d'Inca. A l'autopista d'Inca la circulació també és lenta a l'arribada a Palma, igual que a l'autopista de Llucmajor. A l'altura de l'aeroport també trobaran retencions en ambos sentits. És tot, molt bon dia.
Gràcies, Dani. En Lluís Menéndez, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
Sois los que nunca miráis el reloj. Sois los que no tenéis descanso y nos inspiráis con vuestra fuerza. Sois más de 100.000 motivos para sentirnos orgullosos. Y es el momento de poneros las cosas un poco más fáciles. Más información de las iniciativas de ayuda en autonoms.caib.es. La fuerza de los autónomos nos impulsa a todos. Govern de las Illes Balears.
Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
¿Anda, quién?
Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
Oye, pues espera que me apunto y vamos juntas.
Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Ho dèiem en titulars, el Consell Insular destinarà prop de 54 milions d'euros al Pla de Subvencions d'Inversions Municipals per als exercicis 2026 i 2027, una convocatòria que unifica les principals línies d'ajudes dirigides als ajuntaments.
Segons el president de la institució insular, Llorenç Galmés, la nova convocatòria agrupa els principals ajuts que fins ara es tramitaven per separat i té com a objectiu simplificar la gestió administrativa dels municipis. Així mateix, aquest pla permetrà als consistoris conèixer amb antelació la quantia que rebran i decidir decidir a què destina els fons en funció de les seves necessitats. Tot plegat facilitarà una millor planificació de les inversions i dels recursos municipals.
Aquesta nova convocatòria agrupa amb una nova sol·licitud i una única sol·licitud les subvencions del Pla d'Obres i Serveis, la del PAES i també les ajudes del cicle de Saigo, facilitant la tramitació administrativa de tots els batles i regidors. A més, permetrà als consistoris que planifiquin les seves inversions en funció de les seves necessitats, ja que sabran per endavant la quantia que les pertoca.
El Partit Socialista ha valorat positivament aquest anunci fet pel president del Consell, Jonas Galmés, d'inversions municipals, i ha recordat que aquestes xifres, però, són lògiques i formen part de l'obligació institucional del Consell, com també ho és millorar la tramitació de sol·licituds.
La seva portaveu, Catalina Cladera, afirma que el pressupost del Consell ha crescut d'una forma considerable aquesta legislatura, igual que cada any hi ha més romanents, perquè no s'executa la totalitat del pressupost, és a dir, més estalvis, i que, per tant, és normal que el Consell inverteixi més en els municipis. Tot i això, ha apuntat que les quantitats anunciades són molt similars a les ajudes al bienni 2024-2025.
El que avui ha presentat el Consell de Mallorca és normal que s'inverteixin aquestes xifres i ho celebram, però tampoc és un triomfalisme, perquè no hem d'oblidar que el Consell és municipalista i té aquesta vessant municipalista a part de ser vessant autonomista. No partir de zero, sí que varen partir de zero després del govern de Nassalón, que va baixar el Pla d'Obres i Serveis, però aquests darrers 8 anys només han fet més que anar incrementant aquestes aportacions i inversions en els municipis.
L'Hospital de Manacor recupera la normalitat després de l'incendi registrat ahir capvespre, que va obligar a desallotjar l'àrea de maternitat, pediatria i psiquiatria. Avui els pacients han pogut tornar a les seves habitacions.
Gairebé ja no queda rastre del fum que afecta l'àrea de maternitat de l'hospital. Els equips de neteja han fet feina bona part de la nit i avui matí molts pacients ja han pogut tornar a les seves habitacions. La resta d'estances, que varen ser desallotjades per precaució, també operen amb total normalitat. El centre destaca que els protocols funcionaren correctament. Ho ha dit Ignasi Casas, gerent del centre.
Ahir, quan van acabar els bombers, tot aquesta planta feia molt olor. Es va saber greu, diguéssim, portar els nens a les famílies en aquesta casa. Aquesta planta vam decidir que passarien a l'unitat de cirurgia sense ingrés. Han passat la nit. Aquesta planta avui està bé, estem fent neteja, ja s'ha airejat, no fa olor. Doncs ara els portarem.
Encara s'investiga què va provocar l'incendi, però tot apunta a uns depòsits del soterrani en els quals es feien obres de manteniment. En 2 hores el foc es va donar per extingit, però en tractar-se d'una zona hospitalària es varen activar totes les mesures de seguretat.
Mentrestant, s'ha acabat el termini de 2 nits que l'Ajuntament de Palma i la Creu Roja oferien als habitants de l'antiga presó. Segons el consistori, 15 persones han aprofitat aquest recurs i, paral·lelament, l'antic recinte penitenciari ja mostra una imatge ben diferent després del desallotjament. Avui han començat les tasques per tancar tots els accessos al recinte.
Ja no hi ha ni rastre dels precintes de seguretat. S'han tapat bona part dels grafits exteriors i ja han començat les tasques per tancar tots els accessos als antics mòduls penitenciaris. Allà, segons Cort, hi han arribat a viure més de 200 persones sense llar. Jaime Martínez és el batle de ciutat.
I en aquest moment també s'estan acabant de desmuntar i s'estan desmuntant pues, aquells mòduls que havien col·locat perquè aquelles persones que els primers dies no tinguessin pues, on poder anar, pues, que ho poguessin disposar.
Mentrestant, per avui hora baixa hi ha convocada una manifestació contra el desallotjament. La protesta està prevista a les 7 del capvespre a la plaça de Cort.
D'altra banda, la secretària d'Estat de Turisme, Rosario Sánchez, ha visitat avui Inca per conèixer de prop 3 projectes finançats amb fons Next Generation de la Unió Europea.
Acompanyada pel batle, Virgilio Moreno ha visitat el pavelló municipal d'esports, on s'han posat una pèrgola fotovoltaica, el Museu del Calçat i el projecte de mitigació del canvi climàtic al Parc del Serral de les Monges, amb una inversió de prop de més de 5 milions d'euros.
Aquest fons de turisme són precisament això, fons de turisme posats a disposició de la millora de l'entorn on viuen les persones, que de vegades són destinacions turístiques, però sobretot són espais que han de tenir una bona qualitat de vida abans de ser espais per visitar.
I a prop d'Inca, l'Aro, concretament l'Ajuntament, ha adjudicat la renovació integral de l'enllumenat públic per més de 618.000 euros. El projecte permetrà substituir les luminàries actuals per tecnologia LED i incorporar un sistema de telegestió intel·ligent a tot el municipi.
Les actuacions previstes, com dèiem, inclouen la substitució de les luminàries existents per nous equips LED d'alta eficiència energètica. També la renovació d'elements auxiliars, la millora puntual de les infraestructures existents i la implantació d'un sistema de telegestió a punt que permetrà controlar, regular i monitorar l'enllumenat en temps real. Les obres s'executaran de manera progressiva per minimitzar les afectacions a la via pública i garantir la continuïtat del servei durant els treballs.
Mentrestant, a Felanís, l'Ajuntament aplicarà de manera imminent una reordenació del trànsit en el nucli urbà que afecta directament la circulació de vehicles de diversos carrers. Concretament, es revertirà el sentit de Joan Montserrat i es modificarà un tram del carrer d'Esfrara.
La decisió ve motivada per un informe tècnic de la policia local que avala la necessitat d'invertir el sentit de la marxa al carrer Joan Montserrat amb l'objectiu de millorar la fluïdesa viària a la zona. També es modificarà el darrer tram del carrer d'Esfrara, concretament en la seva baixada cap al carrer Burgués i el carrer Verònica. Ben aviat instal·laran els nous senyals i es recomana als conductors prestar atenció per evitar confusions una vegada entri en vigor aquesta normativa.
2:40 més qüestions. Els treballadors del Servei d'Atenció a Persones amb Mobilitat Reduïda de l'aeroport de Palma ha convocat una vaga indefinida per partir de dimecres que ve.
La decisió d'allargar les mobilitzacions, que fins ara havien consistit en protestes puntuals i aturades parcials, es va adoptar en una assemblea celebrada la passada setmana. El comitè d'empresa va traslladar als treballadors la darrera proposta de la concessionària, que comportava unes condicions menors a les que actualment té el personal. És per això que el 96% dels participants varen aprovar la vaga indefinida. A més, demà, entre les 10 i les 12, han convocat també una manifestació.
I ho dèiem en titulars, baixa la presència del producte local a Mercapalma, el principal centre de distribució d'aliments frescos a l'illa. El situat, és a dir, l'espai per als pagesos de venda directa d'aquest punt, veu com la xifra de venedors minva any rere any. Unió de Pagesos recorda que és un problema polític, però també social i conjuntural.
Ara mateix, en aquest espai, hi ha aproximadament una quarantena de productors i ens han explicat que la pujada de preus en productes que són essencials a l'hora de produir és innegable.
El que són els fitosanitaris, el que són els abones, tot això està pelant noves. I el gasoil, cap d'emplear, tot.
Aquest, però, no és l'únic repte. Els productors també mencionen que la competència del mercat que ve de fora és molt forta.
Això és evident, que el mercat de fora, segons de quin país o de tercers països, mos d'un gènere a un preu que nosaltres no podem competir.
Pensa que aquí que entren molt de dies 14 trailers cap aquí i això, nosaltres som molt pocs, aquí som petits.
El problema és que també que no hi ha relleu generacional. Segons expliquen, assumir els costos que suposa l'agricultura és massa sacrificat.
Bueno, el tema de productors és molt evident que ha davallat. Cada vegada són menys, més vells i més mal sofrits. No hi ha relleu generacional, la gent jove fuig del camp com els que han de ser rotades, per tant, no hi ha relleu.
Es muntar una instal·lació, diguem-ho així, una instal·lació agrària, genedera i això, és cert que és un suïcidi personal. La gent jove no pot, malament vulgui, no pot.
En resum, ser agricultor a les illes és tot un repte econòmic, incrementen els preus de la producció, no es poden apujar els preus del producte perquè la competència externa fa molta pressió i no hi ha relleu generacional que vulgui o pugui assumir aquest tipus de vida.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
La llum dels fars nos il·lumina dins la fosca de la nit, amb el gust de sal marina i l'escaufor que té el teu llet, la teua aigua cristal·lina i el teu cos despoat. Jo tot serf mentre camines quan la lluna s'amaga a terra dura i llegendària, rodejada de penyals. La roca mil·lenària aguanta tots els temporals.
2:43, els menorquins Pèl de Gall, aquí escoltant de fons juntament amb Alfred Garcia o Natxa Pop, són algunes de les actuacions que es podran gaudir a les festes de Sant Marçal d'enguany, que se celebraran entre el 22 i el 30 de juny. L'Ajuntament de Marratxí ha anunciat avui la programació.
Enguany, el pregó serà càrrec del Club d'Espai Utopia Jovent del Pont d'Inca, en reconeixement a la seva trajectòria social i educativa al municipi. El dia central de les festes, el 30 de juny, hi haurà plantada de gegants, la missa en honor al patró i l'actuació d'Agustín El Casta. A més, aquesta jornada i dels concerts també hi haurà activitats esportives, infantils i exhibicions culturals.
Yes, come.
de fades tu m'havies transportat. Aquí sa gent és agradable, però com una està fatal. I supos que és molt...
I acabarem amb una altra proposta cultural aquesta, perquè aquesta setmana, concretament, Son Cervera celebrarà demà una nova edició de la Nit de l'Art, un mostrador d'arts artístiques en la qual pintura, escultura, fotografia, arts visuals i música es fusionaran durant unes hores. Serà entre les 7 de l'hora baixa i la mitjanit.
La inauguració serà a l'Església Nova, amb la presentació dels artistes participants i el reconeixement a Antoni Esteve amb motiu del 50è aniversari de la Galeria d'Art Sapleta Freda. Una dotzena d'espais repartits pel poble acolliran exposicions, música i expressió artística, rutes artesanes i gastronòmiques, així com també musicals.
Amb aquestes dues propostes arribarem a les 2:45. La informació continua. Aquí a Vedet Ràdio ara arriba tota l'actualitat esportiva.
Jo, un gran Isaac Colonet. L'estiu té un nom, Colonet.
I de Colonet per tothom.
Temps d'estiu, temps de Colonet. Colonet, el despingüino.
Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
Tentol.
Tentol. El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
Informatiu migdia. Esports.
Toni Fuster, bon dia. Quin dematí.
Uf.
De matí intens, eh?
Sí, tant. Sobretot les darreres dues hores, diríem.
Mitja hora, perquè tenim informació nova respecte a les dues.
Sí.
Seguim començant amb en Martín de Michelis, que estem pendents del seu futur, i que ara ha sabut que podria acabar a la Bundesliga.
Sí, el club no ha rebut una oferta oficial al Mallorca pel seu entrenador, però reconeix que és molt probable que acabi abandonant la institució mallorquinista. Avui migdia Radio Marca ha avançat la notícia que Martín de Michelis podria tenir les hores comptades i, segons han pogut saber IB3, ningú del club i de l'entorn de l'entrenador ni confirmen ni desmenteixen la inestabilitat i les desavinències que ara mateix sorgeixen entre en dues parts. Recordant que l'entrenador argentí fa poc que va renovar per dues temporades. Un equip important de la Bundesliga alemanya podria estar darrere la incorporació del tècnic Martín de Michelis, que, atenció, en aquesta notícia, se n'aniria tot sol sense la resta del cos tècnic, cosa que també ha causat un mal ambient o malestar també amb els companys, en aquest cas de viatge, de l'entrenador argentí del Real Mallorca, si se confirma finalment i el Mallorca ho fa oficial.
Seguirem pendents d'aquest tema, per suposat, i d'altres temes que podem comentar ja.
Doncs que l'Illes Balears fan la futsal ja ara a Múrcia. Han vist el partit decisiu de demà contra el Pozo. El mallorquins cercaran guanyar per classificar-se pel playoff del títol de Lliga, on ja espera el Barça. El Palma Futsal farà avui hora baixa el darrer entrenament a Múrcia per acabar de preparar bé aquest partit en el que s'espera un rival ferit i un ambient al Palau d'Esport de Múrcia ben hostil. Aquestes són les sensacions de l'entrenador del Palma, Antonio Vadillo.
Con la intención de que va a ser un partido durísimo, donde los dos nos jugamos pues el pase a la final y a saber manejar distintas situaciones, a mejorar ciertas cosas que del primer partido y del segundo partido que no hicimos bien contra ellos y con mucha ilusión, ¿no? Que vamos.
Vadillo en el ben conscient que serà gros el premi si se guanya demà el Pozo Murcia.
De que el premio es muy bonito, tanto el ir a Europa, quizá la, para mí personalmente la mejor competición a nivel de clubes y acceder a la final de la Liga Española que creo que también es un premio muy, muy bonito.
I qui també espera tenir premi és el filial del Palma Futsal, que cercarà demà a la pista del Mataró l'ascens a la segona divisió. El filial que entrena Òscar Tessias partirà en l'avantatge del 2-1 del partit d'anada que va disputar al Palau d'Esport de Somos.
El Mundial de Futbol ja està en marxa. Mèxic i Corea del Sud no han fallat en els seus debuts.
Per una banda, la selecció mexicana, que entrena Javier Aguirre amb el seu ajudant, el mallorquí Toni Amor, s'han imposat a Sud-àfrica per 2-0 en el partit inaugural, disputat a l'estadi Azteca. En línia general, Mèxic està superior. Julián Quiñones i Raúl Jiménez han estat els golejadors d'un enfrontament en el qual hi han hagut fins a 3 expulsions, dues a la fila de Sud-àfrica i una per part de Mèxic. A Javier Aguirre, ets entrenador del Mallorca, li han demanat per aquest inici tan brillant.
Jugar un poquito mejor la primera parte, nos encontraron muchas veces la espalda. Quizá un golito más hubiera estado bien. Contra 10 nos relajamos un poco, el segundo gol vino a... Sí, nos faltó apretar un poquito más, ser un poquito más ambiciosos. Pero bueno, empiezas con el pie derecho, ganas, puerta cero.
Al Mundial, al inicio del Mundial, es un escenario brutal. Eso te hace que las patitas se te sacudan un poquito. Vienes del CAR para acá, la gente, el pueblo estaba en la calle y eso al jugador le va diciendo, ah, caray, ah, caray.
Javier Aguirre, peculiar i natural en les seves respostes. I aquesta matinada també el grup A, Corea del Sud, s'ha imposat per 2-1 a la República Txeca. L'ex-mallorquinista Canin Lee ha donat l'assistència en el primer gol del partit. Avui debuten el Canadà i els Estats Units al Mundial. El combinat canadenc de Kyle Larin arranca contra Bòsnia i Herzegovina. Per aquestes dues seleccions del grup B, aquesta és la seva tercera participació en una cita mundialista. A més, els bornians arriben en la moral alta, venen d'eliminar Itàlia a les eliminatòries europees. L'altre debut del dia serà el dels Estats Units del grup D, que veuran les cares contra el Paraguai. Pel que fa a Espanya, la selecció que dirigeix Luis de la Fuente continua la seva preparació amb vista al debut dilluns a les 6 de vora baixa Atlanta contra Cap Verd. Escoltam el jugador Pedro Porro.
Llevamos creo que una semana o así aquí y la verdad que estoy muy bien, es un sitio muy, muy tranquilo, lo que necesitamos para estar tranquilo, para estar enfocado en nuestro objetivo, que es estar al 100% en todos los partidos, ¿no?
I a banda del Mundial, el Real Madrid ha fet oficial la contractació de l'entrenador José Mourinho, vinculat a l'entitat fins al 2029. L'ex-entrenador del Benfica complirà la segona etapa al conjunt madridista.
L'Eivissa, Toni, té nou entrenador.
Sí, sí, no hi ha res de nou. Raúl Llona agafarà les rendes del conjunt pitius. Víctor Sancho, bon dia.
Bon dia, així és. Serà el primer tècnic de l'era Michel Sanz com a director esportiu. L'entrenador de 49 anys nascut a Logroño no ha entrenat bona part del passat curs. Una vegada va ser destituït a les primeres jornades a segona divisió amb la Cultural i Deportiva Leonesa, equip en qui va aconseguir l'ascens ara fa un any el seu principal èxit com a tècnic. Raúl Sainz del Rincón, més conegut com a Raúl Llona, ha dirigit amb bons resultats també l'equip de la seva ciutat, la Societat Esportiva Logroñés, i també va deixar un bon record al filial de l'Alavés. És un tècnic que aposta per al futbol d'elaboració, amb interiors de característiques més tècniques que físiques. No ho tindrà fàcil, la paciència d'Amadeo Salvo, si no arriben els resultats, no sol ser gran. Segons ha pogut saber IB3, el tècnic arribarà la setmana que ve a Eivissa, així com Michel Sanz, que encara no ha aterrat a l'illa, tot i que ja porta setmanes de negociacions. Raúl Llona serà el 7è tècnic en gairebé 11 anys i el 6è en 3 anys del club a Primera Federació. Serà el 4è intent de l'Eivissa per a intentar tornar a segona divisió.
L'Atlètic, Balears i el Poblense presenten els seus nous entrenadors.
Per una banda, Òscar Troyà, l'ex-tècnic del Poblense, assumeix juntament amb el seu cos tècnic el repte d'entrenar i intentar ascendir l'Atlètic Balears a Primera Federació. És Òscar Troyà.
Para hacerlo lo mejor posible y para conseguir todos los objetivos que nos marquemos en el corto plazo. No se puede hablar de ascender en el mes de junio, porque no es ni razonable ni lógico. No tenemos, estamos construyendo la plantilla, no sabemos si esa plantilla vamos a ser capaces de hacer un buen equipo. El objetivo es ganar siempre. Siempre. ¿A quién? A quien sea. Y ese va a ser el objetivo.
I fa una hora, el Poblense ha presentat Julián Robles. L'extècnic del Mallorca B assumeix el buit que ha deixat Òscar Troyà després d'una gran temporada.
Mucho trabajo en competir todos los partidos al máximo. Es la línea en la que vamos a tener. Seguir un poco con la línea que había en el club y intentar darle muy fuerte para conseguir el objetivo.
A la primera FEB, l'Estia Menorca, Toni, ha anunciat un fitxatge.
Kyle Grayley, com el seu primer fitxatge per a la pròxima temporada. L'alè estatunidenc que arriba a l'illa procedent del Proibeni Units pel bàsquet Gandia. El tècnic Javier Zamora ha parlat d'aquesta incorporació.
És un jugador que nos va aportar tanto en anotación como en versatilidad. Puede hacer dos posiciones en el perímetro y tiene una gran capacidad de sacrificio. Es muy trabajador y tiene unas ganas tremendas de incorporarse a nuestro proyecto.
I més coses pel que fa a l'ACB. El Barça és una passa de la final després de guanyar 97-89 a la Laguna a Tenerife. Els de Xavi Pascual envien l'eliminatòria a Tenerife amb una randa de 2-0. El mallorquí Joan Sastre només va jugar 3 minuts i mig i va agafar un rebot.
Idò, fins aquí els esports, Toni. Quedarem pendents del futur de Martina Michelis.
Sí, que podria, com han dit al principi, podria acabar a la Bundesliga. El club no ha rebut una oferta oficial per al seu entrenador, però reconeix que és molt probable que acabi abandonant el Reial Mallorca. S'ha endut una bomba informativa que m'haurà arribat, com dic, al llarg d'aquest dematí i que veurem a veure què passa a les pròximes hores.
Exacte, ho seguirem aquí a la sintonia d'IB3 Ràdio. Falten 5 minuts per a les 3. Moment per la cultura.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
The young can't do it like the old can. I'm still painting. The age of 88.
Convençut que la pintura era un art de la gent major, explicant que als 88 anys encara pintava cada dia. La veu feble de David Hockney en sona avui més cansada que mai. Avui que hem sabut, Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia.
Que ha mort poques setmanes abans de fer-ne 89 i deixant el seu nom com un dels artistes britànics més influents del segle XX.
L'home que va fer de les piscines de Califòrnia una icona pop, l'artista que va fer dels paisatges anglesos un joc de colors i perspectives impossibles i dels retrats d'amics i coneguts una referència, marxa sent un dels pocs artistes en assolir un èxit massiu i reconegut a escala mundial amb obres exposades arreu del món i incomptables reconeixements. Nascut en una família de classe treballadora, el 2009 un dels seus quadres, una piscina amb dues figures, es va subhastar per 80 milions d'euros, la xifra més alta mai assolida per un creador viu. Enamorat de la seva feina, a la qual incorporar la fotografia i les noves tecnologies, Hockney creia que un dels seus secrets era fixar-se en detalls que la resta ens passen desapercebuts, detalls com, per exemple, deia l'arribada de la primavera. L'artista tenia molt clar el que volia aconseguir transmetre amb la seva obra, un poc d'alegria.
Tornen a sonar els pianos avui que la cartellera projecta una de les grans estrenes de l'estiu de l'any, el retorn de Steven Spielberg al gènere espacial.
Que hi torna gràcies al Dia de la Revelación.
No vuelvas a la casa. Te han encontrado. No sé quién eres, pero te van a matar.
En aquesta obra, Spielberg es demana què passaria si confirmassin que no estem sols en aquest univers. La desclassificació de documents militars del Pentàgon amb suposats contactes amb objectes no identificats va ser la inspiració d'aquesta història amb la qual el rei Midas de Hollywood torna a mirar cap al cel, com ja va fer fa 50 anys amb Encontres a la tercera fase i més tard amb ET. Ara, quan ja està a punt de complir-ne 80, l'home que ha transformat la indústria cinematogràfica mundial amb històries que formen part de la nostra cultura pop, diu que la pel·lícula, la 36 de la seva filmografia, és ciència-ficció, tot i que algun dia acabarà sent més ciència que ficció. Protagonitzada per Emily Blunt, Josh O'Connor i Colin Firth, entre aquells que ja l'han vista, hi ha opinions per tots els gustos, des dels que asseguren que no té ni cos ni ànima, als que la qualifiquen d'una obra brillant, la millor pel·lícula en 20 anys. S'haurà d'anar al cinema per tenir opinió pròpia. You got a friend in me.
You got a friend in me.
I no s'estrena avui, però dimecres, dia 17, tenim un nou lliurament de Toy Story, ja en són 5 i potser no hi ha massa cosa més a dir d'en Woody, en Buzz Lightyear i tots els seus amics, però les primeres crítiques ara la deixen d'allò més bé.
I encara tenim temps per anar de concert.
Tot és a punt a Calvià per rebre els 70.000 assistents que s'esperen al Mallorca Life Occident, el gran festival de Magaluf que es farà entre avui i diumenge i que arriba pràcticament amb totes les entrades exaurides, especialment a les zones VIP. L'Ajuntament ha activat un ampli dispositiu de seguretat i mobilitat per garantir el bon desenvolupament d'un dels esdeveniments musicals més multitudinaris de les illes.
Avui obre foc aquesta gent que escoltem de fons, a Prodigy i amb ells encapçalant cartell i no és la primera vegada. Viva Suècia! També Dani Fernández, The Libertines i, a més, altres noms destacats com Ultraligera, Belén Aguilera o la mallorquina Marc Grimal. Tenc una capa d'enyorança. Música d'aquí i d'allà per tots els gustos, això avui, però demà també hi ha grans noms al cartell, tot i que al cap sigui, sens dubte, Cypress Hill.
Oye, revolución, compadre!
També, repetidora demà, Aitana. Música per tots els públics, sense deixar de banda, però, la que es fa aquí, la força del Mallorca Life és també la dels grups que compten de gent de Mallorca, entre els quals, per exemple, Montjoan Ticat. Diumenge, el tancament al càrrec del gran David Guetta i per facilitar l'accés al recinte, l'Ajuntament recomana, com sempre, prioritzar el transport públic. S'han habilitat línies especials amb busos llançadora des de Palma, Son Bugadelles, Andratx, Santa Ponça i Peguera i de diversos municipis de Mallorca.
Són les 3 i és moment per repassar les notícies més destacades d'aquest divendres 12 de juny. L'Ajuntament de Calvià afirma que els veïns desallotjats per l'incendi mortal de Magaluf podran tornar a casa seva en principi dilluns. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. El consistori garanteix que aquest cap de setmana els veïns podran dormir en hotels de la zona i que dilluns ja podrien tornar als seus habitatges. Els veïns desallotjats estan inquiets per aquesta situació. Molts asseguren que no poden tornar encara a casa sense aigua ni llum i amb una forta olor de fum i reclamen, per tant, ajuda a les administracions. Són una veïnada afectada i el batlle Juan Antonio Mengual.
Yo invito a la gente del ayuntamiento a que pase el día en mi casa o en la casa de cualquier vecino. No tenemos luz, no tenemos agua, no está totalmente seguro. Al abrir la puerta pueden ver la cantidad de humo que salió y estamos todos en la calle. Nos dieron solamente una noche de hotel, que ahora me vengo a enterar que la regaló el hotel, que no la pagó el ayuntamiento, y nosotros no vamos a salir del hotel, nos vamos a quedar ahí con todas nuestras cosas.
Tenim una oferta de gent que s'ha oferit, oferit apartaments i hostatge a tota la gent que ho pugui necessitar i en tot cas, el que jo feia referència en aquestes solidaritat és una realitat i si el client ha entrat ahir per urgència a una habitació, que pues, se sol vendrà. No hem de passar pena perquè la gent estarà totalment cobert el temps que faci falta.
En paral·lel, la Guàrdia Civil continua la investigació per esclarir les causes de l'incendi. A les portes de l'Ajuntament de Calvià, avui migdia s'ha guardat un minut de silenci en memòria de les víctimes. Mentrestant, la dona que va quedar ferida crítica a l'incendi evoluciona de manera favorable i no estan per la seva vida.
En paral·lel, l'Hospital de Manacor recupera la normalitat de l'incendi d'ahir capvespre.
El foc va obligar a desallotjar les àrees de maternitat, pediatria i psiquiatria. Avui els pacients han pogut tornar a les habitacions. Encara s'investiga què va provocar aquest incendi, però tot apunta a uns depòsits del soterrani en els quals es feien obres de manteniment.
Educació es compromet a equiparar el salari que tenen les treballadores de les escoletes públiques externalitzades amb aquelles que no estan integrades, és a dir, les privades. És un dels avenços de la maratoniana reunió al TAMIP entre sindicats i patronals per intentar desconvocar la vaga del proper dia 16.
Els sindicats Comissions Obreres, UGT i STI veuen amb bons ulls aquesta passa per part de l'administració, però consideren que és insuficient per desconvocar la vaga de dimarts. Insisteixen, a més, que la solució és la negociació d'un conveni autonòmic per a tot el sector de 0-3. La patronal, però, no hi està d'acord i aposta per tancar un acord de millora amb els sindicats.
El govern comença a fer feina amb els pressupostos de l'any que ve.
Diu que ho fa amb normalitat i centrat a negociar amb Vox només sobre els comptes. El portaveu, Toni Costa, ha tancat la porta a assumir cap altra mesura.
Nosotros no hemos hablado, ¿eh? Como gobierno, ni yo como consejero de Hacienda, con Vox en este sentido. Nuestra intención es aprobar los presupuestos y, por tanto, hablar con todos. Eso sí, aprobaron los presupuestos.
I a la plana esportiva, molt pendent de Martín de Michelis. Toni Fuster, bon dia,
sí,
de nou.
Sí, bon dia. El club Martín de Michelis, que podria acabar la Bundesliga, el club del Real Mallorca, no ha rebut una oferta oficial pel seu entrenador, però reconeix que és molt probable que acabi abandonant el club. Avui migdia, Radio Marca ha avançat la notícia que de Michelis podria tenir les hores comptades. I segons han pogut saber IB3, ningú del club i de l'entorn de l'entrenador ni confirmen ni desmenteixen la inestabilitat i les desavenències que ara mateix sorgeixen entre en dues parts. Recordem que l'entrenador argentí fa poc que va renovar per dues temporades. Un equip important de la Bundesliga alemanya podria estar darrere la incorporació del tècnic de Michelis, que partiria tot sol, sense la resta del cos tècnic. Segons pareix, aquest club podria ser el Red Bull